Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal? Abans de començar, Reus! Gràcies, Calvo! Avui és dilluns 10 de març i avui és un dels dies dels personatges de videojocs més estimats i famosos del món. És un lampista italià, el més conegut de tots els temps. Celebrem el dia de Mario Bros. I per què avui? Doncs resulta que si agafem el nom de Mario i el dividim per la meitat, Mar és Mars i Io l'agafen com el número 10. 10 de març, Mar Io. En fi, per si algú no coneix el Mario, és un lampista italià amb un bigoti que forma part del món dels gamers des de fa més de 40 anys. És el protagonista de la saga de videojocs de Nintendo, sent el més popular de tots ells el Super Mario Bros., que va sortir per primera vegada de la venda al Japó el 13 de setembre del 1985, revolucionant la indústria dels videojocs. Va adquirir tanta popularitat que té pel·lícules, dibuixos animats, un parc temàtic i una avinguda amb el seu nom. Però en Mario, en un inici, va ser un personatge del videojoc Donkey Kong, de les màquines escurabutxaques, dels arcades, l'any 1981, aquelles maquinetes que estaven als bars. El Donkey Kong era un personatge que havia de saltar uns barrils per salvar a la princesa Pauline. Mario és el videojoc més venut del món. Per exemple, la saga del Super Mario ha venut més de 262 milions de còpies a tot el món, convertint-se en el videojoc més venut de la història. També té altres sagues com el Mario Kart, amb més de 37 milions de còpies, el New Super Mario Bros. De la Nintendo DS, que ha venut més de 30 milions de còpies. El Mario Kart per la Nintendo DS va vendre més de 23 milions de còpies, mentre que el Super Mario World per la Nintendo NES va vendre més de 20 milions de còpies. Mario s'ha fet milionari. En lloc de salvar la princesa, s'ha fet milionari amb el merchandatge. Xifres que fan marejar, com les xifres del Carrer Major, el programa de les emissores del Camp de Tarragona. Potser no tenim milions d'oients, però tenim els millors. Us acompanyem des d'ara i fins les 6, l'Iris Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufías, l'Adrià Duc, l'Adrià Recasens i l'Antoni Mellado. El control tècnic, i tenim el Raúl Escarvajal, que és el lampista dels cables. I qui els parla? Toni Mateos, que sóc més de Sonic que no pas de Mario, però m'agraden tots dos. Benvinguts!
La proximitat del Camp de Tarragona, Carrer Major.
Seguim en el nostre programa, seguim aquí al Carrer Major i anem a parlar amb un home que ha xalat aquest cap de setmana com un servidor. Deu tenir la veu, bueno, no, la deu tenir molt bé. Aleix Pérez, de la nova ràdio de Reus, bona tarda.
Bona tarda, Toni Mateos, què tal, com estàs? Estic molt content. És una mica, saps el meme que hi ha de Kung Fu Panda, que diuen mi momento ha llegado, doncs així ja senten tots els aficionats al Reus Deportiu avui mateix.
Jo ahir sentia la retransmissió de la nova ràdio. Era el Jordi una mena que... Ah, parlava així! Que no tenia veu!
Sí, home, és que com per tenir-la, Toni Mateos, després de tres partits, com van ser els tres, com has de tenir veu? És que com has de tenir veu? Jo sense paraules, Toni Mateos.
Felicitats a la retransmissió que vau fer la gent de la nova ràdio de Reus, que ens vau portar la vibrant final de la Copa del... Bueno, tota la Copa del Rei. El Jordi Benavent i companyia, i sobretot aquell gràcies Calvo, que se m'ha quedat gravat al cap. Anem amb notícies esportives i d'altra índole, com els trens, com sempre.
Sí, exacte. Toni Mateos no te l'has jugat aquí.
No.
Realment
No.
És un del tema del dia, precisament una setmana després de la reobertura del túnel de Roda de Barà i la finalització d'aquest pla alternatiu de transport. La plataforma de trens i transports dignes de les Terres de l'Ebre i Priorat han anunciat concentracions a diferents estacions de Catalunya el dissabte 22 de març, assegurant si no hi ha solucions immediates al corredor sud de Rodalies. La plataforma parla d'un col·lapse evident i també d'un tracte denigrant als usuaris de Tarragona, Ebre i Priorat.
Spoiler, solucions immediates no n'hi haurà. O sigui que el 22 a protestar. No deixem els trens, no?
No, perquè la plataforma Mercaderies per l'Interior avisa que l'entrada en funcionament del tercer fil agreujarà encara més el caos ferroviari que pateixen els usuaris aquí a les comarques tarragonines i asseguren que suposarà encara més un col·lapse de la via. Segons l'entitat, amb la seva posada en marxa, l'administració pretén passar del 4% de mercaderies que actualment es transporten a 10% al 2030.
Ai, tots són problemes. Vinga, va, un estudi de la URB.
Efectivament, tots aquests caos ferroviaris també doncs, estaran a estudi per part de la Universitat Rovira i Virgili perquè l'equip del Departament de Psicologia estudiarà per primer cop l'impacte que tenen aquesta acumulació de retards, cancel·lacions i bueno, tot aquest terrabastall de conseqüències que han de viure els usuaris dels trens diàriament.
L'Anna Gómez, la portaveu de Dignitat a les Illes, ens parlava que arriba estressada a la feina, no es concentra bé, doncs mira, això ho investigaran la gent de la Universitat Rovira i Virgili. El moviment feminista, el 8M, que va ser el passat dissabte.
Exactament, va ser el passat dissabte, però aquí a Carrer Major, òbviament, també en volíem fer menció d'una de les moltes reivindicacions que va haver-hi el passat dissabte 8 de març. En aquest cas, a Tarragona va haver-hi una marxa unitària convocada per la plataforma feminista i LGTBIQ+, del camp. Segons l'organització, aquesta acció va plegar unes 3.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins als més de 700 participants. La marxa que va acabar a la plaça de la Font, volem dir, va clamar contra el patriarcat i la violència masclista amb el lema contra el feixisme més feminisme.
Anem amb tràfic de drogues.
Sí, que s'ha saltat amb 3 detinguts de 2 pisos de Reus i això per traficar amb drogues i conrear marihuana en una masia. Els Mossos que havien desmantellat els punts de venda l'any passat van trobar també 300 plantes.
300 plantes.
Bueno, anem a Tarragona, si et sembla.
Anem a Tarragona, sí.
El PP demana al govern espanyol que també incrementi les inversions en la restauració de monuments de Tàrraco. És una de les mesures que el grup popular inclourà en una proposició no de llei que registrarà el Congrés dels Diputats, també en el 25è aniversari de la creació de Tàrraco com a patrimoni mundial per la UNESCO.
I de Tarragona saltem a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
Sí, que adjudica la redacció del projecte bàsic per construir un nou equipament esportiu municipal. Aquest estarà ubicat en un solar del sector Camí de la Porrassa, i disposarà de 2 camps de futbol i un edifici de serveis.
I ara saltem a Montblanc.
Sí, on el mural del projecte montblanquí que uneix art i inclusió social porta per nom Entre Mans i ja és una realitat. Aquest ha estat un projecte comunitari per acostar 2 mons aparentment allunyats a través de l'art. També ha estat a càrrec de l'alumnat de l'escola Les Muralles i els usuaris de Prodisc.
Fantàstic, hem parlat al principi, no?, del triomf de Martí Casas, el rei de copes.
Exacte, l'Eus Deportiu Virgínia es guanya la seva 8a Copa del Rei. Aquest rei pòquer de Martí Casas va fer campió de Copa al Reus Deportiu després de 19 anys, una celebració que ja es va allargar ahir al vespre i que avui també tindrà la seva part també més protocolària amb la celebració, amb la rebuda de l'Ajuntament i també per la plaça Pim, que saps que és tradició. Si et sembla, Toni Mateos, sobre quan arribin per aquí els jugadors, que més els tindrem ben a prop, intentarem escapar-nos a un moment, si l'actualitat ens ho permet.
Tira cable des de la finestra del...
Amb una canya de pescar jo baixo el micròfon i ja que parli qui
exacte, tu vas llançant el micro així des de lluny, des del balcó allà que dona la plaça al Prim de la nova ràdio, agafa'l i que vagin parlant els protagonistes. I Barraques de Reus, que tenen un nou artista confirmat.
Sí, el passat divendres vam anunciar que al·lèrgiques al pol·len era aquest primer grup confirmat. Doncs avui mateix s'ha anunciat també que la senyora Tomassa formarà part d'aquest d'aquest cartell de barraques de Reus. Serà, però, la seva actuació el dia 20 de juny. I, de fet, aquest reguitzell de confirmacions continuarà el dissabte amb un tercer grup. Esperem, estarem a l'espera de veure quin és aquest tercer grup que farà cap aquí a Reus amb motiu de la Festa Major de Sant Pere.
Estàs content amb els dos de moment?
Sí, 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 m'agraden molt. Ja saps que jo també soc... Soc barraques de Reus Premium, jo soc d'aquests que obre i tanca, em podrien donar les claus ja, i estic molt content, sí, de moment, bons grups.
Ets el que toca ferro allà al final, cantant aquella cançó, com es diu, el Despertaferro, a la seva barra. Bueno, sí. L'any passat no hi van ser, no? El Despertaferro
va ser el primer any que no hi eren,
acabaven barraques picant ferro, allò cantant aquella cançó de la Trinca. Sí. Aquestes hores a l'eix només queden...
Sí, són hores de poques preguntes i encara menys respostes.
La mala gent. Gràcies, Aleix, una abraçada, fins després.
Fins després, vagi bé.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
La nostra companya Gemma Bufies per escollir cançons. Mira que ha escollit aquesta. No, havíem d'haver escollit l'Space Oddity de David Bowie. Ai, no, això el 2001 Odissea de l'Espacio. Ai. Fa poc més d'un mes va tenir lloc la segona missió d'Hipàtia, on un equip de científiques catalanes van dur a terme un estudi sobre els efectes d'una simulació a Mart en el cos femení. 8 astronautes catalanes van passar 15 dies al desert de Utah. Gràcies. Als Estats Units fent experiments per a, entre d'altres, l'Agència Espacial Europea. La primera generació d'astronautes de l'equip d'Hipàtia va realitzar aquesta primera estada marciana l'abril del 2023. I avui volem parlar amb una d'aquelles astronautes que van ser de la primera fornada. La tarragonina Neus Sabater, a la que saludem. Neus Sabater, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què és això del projecte Hipàtia?
Mira, el projecte Hipàtia es va generar, ja està, on va ser el 2022, quan la Mariona Badenas, que estava fent el doctorat a l'MIT en exoplanetes, i la Carla Conejo, que era comunicadora de la Fundació La Pedrera, es reuneixen un 11M i tenen la idea de fer una missió al desert de Utah amb dones catalanes científiques per poder inspirar vocacions científiques a les noies més joves. És això, prioritària.
I com vas formar tu part d'aquest projecte?
Bueno, a partir d'aquí, elles tenien al cap fer un projecte on la recerca estigués al centre, però també el factor de que estigués fet per dones de diferents àmbits relacionats amb les STEM, no? Amb les ciències i les enginyeries, i també que fos multigeneracional. Llavors, diguem que teníem una biòloga, teníem una matemàtica de la NASA, l'Ariadna Ferrés, la Cesca Cofí, que estava a Airbus dissenyant satèl·lits, i els hi faltava alguna mica més sènior, ja que s'acostés quasi a la cinquantena, i és en aquest context que em van contactar, perquè a mi m'havien conegut, jo sóc una científica del país que se'm coneix bastant pel tema de les bateries sostenibles, i em van contactar per veure si volia formar part d'aquest projecte.
I vaig dir que sí, perquè un projecte així no, només passa una vegada en la vida, no?
A veure, va dir que va ser una mica sui generis perquè va ser una videotrucada que em van dir que em volien proposar una cosa, no? Un projecte nou. I clar, així una mica me'l van introduir i al cap de res, 10 minuts em diuen, bueno, però això vol dir anar al desert de Utah 15 dies a viure en aïllament, menjant menjar deshidratat i tancar d'una càpsula. Vols venir? I va ser... Evidentment que vull venir, no? Diguem que m'hi vaig ficar una mica sense saber on em ficava. Després ja quan vam construir el projecte doncs vaig saber bastant més de què tractaria la cosa, però sí, diguem que va ser una decisió de pràcticament 10 minuts.
Mm-hmm. Què vau aprendre, Neus, d'aquesta primera missió?
Bueno, moltes coses. La missió està plantejada com si fos, bueno, com de fet és, no? Perquè la missió està plantejada per anar al desert de Utah, on hi ha el que se'n diu la Mars Desert Research Station, que és una estació que la va fundar fa 20 anys una entitat privada per promoure la recerca relacionada amb el planeta Mart. I la idea doncs, és anar cap allà 15 dies a viure en un entorn que simila una miqueta les condicions d'aïllament de Mart. Evidentment, l'atmosfera és la terrestre, la gravetat és la que tenim aquí. Si estiguéssim a Mart, pesaríem un terç del que pesem aquí. I la idea és portar un projecte de recerca que tingui a veure en l'establiment d'una colònia, no? Marciana, doncs la primera vegada que aconseguim anar. I bé, vaig aprendre moltes coses. Vaig aprendre doncs, a fer protocols, perquè quan es viu en una estació d'aquest tipus, doncs el protocol és molt estricte, cal tenir certa preparació física, doncs, perquè quan surts a l'exterior et poses una motxilla de ventilació perquè vas amb un casc, simulant que quan surts a l'exterior doncs, estàs a fora, no? Un planeta hostil. Aprens a conviure, no només a fer recerca dins d'unes condicions molt limitades, sinó també formar part d'un rol, no? I en aquest cas era l'enginyera segona i era encarregada doncs, de distribuir el consum d'aigua, de mirar el consum energètic de la base, de mirar si els rovers que teníem per desplaçar-nos doncs, tenien bateria, si les comunicacions funcionaven, etc. I això doncs, també et dona molt de coneixement de com funcionava en plan tripulació. Pensa que jo soc una científica que generalment treballo en un laboratori aquí a l'Autònoma, a l'Universitat Autònoma, molt normal. I també vaig aprendre una mica el que era el lideratge femení, perquè bueno, una de les noies més joves era la comandant i clar, tothom deia, bueno, què fareu? No? La típica brometa de, bueno, de 7 dones tancades en una càpsula, no? Us estirareu els cabells. No? Això és l'estereotip que tenim sempre, no? De la brometa de la dona. I la veritat és que va ser molt, molt empoderador i molt, molt interessant, perquè va haver-hi moments de tot. Clar, uns 15 dies allà tancades, doncs hi ha moments difícils, no? I de coses que no surten i moments més tensos. I vaig aprendre realment el que vol dir la sororitat, no? El treball en equip, el sempre prioritzar l'estat emocional, no? De l'equip i després més després doncs, les altres coses, no? Com és els experiments o el funcionament de l'equipament. I per tant, per mi va ser una experiència super enriquidora.
És el més semblant al desert de Utah a Mart? Perquè, bueno, pues, suposo per la calor, per la seva geografia, quines condicions vau recrear per simular el planeta vermell? Quines condicions hi ha allà?
Es tria aquest emplaçament quan la Mars Society, no, fa 20 anys munta aquesta estació al desert de Utah. Primer perquè la geografia i l'orografia recorda molt el planeta Mart. De fet, el meu projecte una part del meu projecte va ser extreure ferro de les roques locals per demostrar que si anem a Mart, que també està fet, la superfície de Mart és vermella, perquè té molts òxids de ferro, no? I la idea va ser doncs, a veure si puc treure òxids de ferro i ferro per poder fer bateries. Per tant, la composició del sol és molt similar. També hi ha temperatures extremes, no tan extremes com a Mart. A Mart pots estar a menys 50 graus i passar després a 10, no? O a 30-40 graus, mentre que a l'Esa Utah, amb les condicions que hi vam anar a l'abril del 2023, vam arribar a estar a 0 graus alguna nit i durant el dia estàvem a 15-20, per tant, no eren temperatures tan extremes. I el que pots també simular és l'aïllament, no? El fet d'aquestes a 300 quilòmetres de la ciutat més poblada, i per tant, El fet que també estàs desconnectat, no tens connexions a internet, només que una petita finestra al dia, entre 7 i 9 del vespre, per enviar informes a la base, que està a uns quants quilòmetres més enllà i, bueno, i evidentment, a una ciutat més llunyana. I per tant, doncs, pots recrear certes coses, no? La sensació d'estar realment aïllat i, clar, quan mires per la finestra de la càpsula, doncs, només veus que desert. Clar que veus un cel blau, no? Cosa que no es veuria a Mart, perquè no hi ha atmosfera, però realment la sensació d'aïllament i de, bueno, d'aridesa, d'estar en un entorn hostil, doncs es recrea bastant bé.
Uh-huh. I vau fer diverses tasques, diversos experiments. Explica'ns alguns d'ells.
A veure, experiments en van planificar, uns, la majoria estaven dissenyats per després poder-los explicar a tots els públics, no? També, uh-huh, especialment a les escoles i als instituts. Bueno, el meu particularment va ser, doncs, això, intentar fer energia amb roques marcianes, utilitzant les roques locals i l'orina de les tripulants, per poder, doncs, generar, mira, energia suficient com per créixer. Veig que rius. A veure,
home,
la idea és que...
Amb roques i pixum, no, doncs, mira.
Exacte. Jo penso que ponent català, no? Escatològic, ja que tenim el caganer i el cagatió, vaig pensar, fem alguna cosa també que estigui relacionat, no, amb el tema escatològic. Però, bueno, per més a part, la idea era, com que a Mar tampoc hi ha aigua i te l'has d'endur de la terra o l'has de generar, doncs qualsevol líquid, no, que tinguem és preciós i, a més, l'orina és molt adequada perquè és un bon electrolit, és el que porten les bateries a dintre. Les bateries comercials són alcalines, no? Són més... és un líquid més corrosiu, però, bueno, la nostra orina és molt salada i és molt adequada per fabricar bateries. I bé, la idea és que vaig muntar un prototip i, a base de ferro i orina, vaig poder alimentar uns leds que van fer créixer uns brots de soja. Perquè una altra idea interessant és que quan anem a Mart ens haurem d'endur els cultius amb nosaltres, perquè ara mateix, bueno, ara mateix no, la radiació del sol marcià, doncs, fregeix humans, animals i plantes, no? Actualment. Per tant, ens haurem d'endur els cultius amb nosaltres. Una cosa que ja s'està explorant, la ST, doncs, cultius tancats. Bueno, de fet, ja existeixen, eh? No dic ara tampoc, però ja tothom sap, no?, que també pots fer cultius a casa teva també, en una habitació, i no passa res. Però, bueno, la idea és aquesta. Hi havia altres projectes, com, per exemple, la Laia Ribas, la biòloga de l'equip, va fer un projecte molt maco que es tractava, doncs, una mica inspirat en el que ara mateix està fent el robot Perseverance, que està passejant per la superfície marciana, analitzant el sol per buscar restes de matèria orgànica, és a dir, restes de vida, no?, a Mart. Doncs ella va recollir sorra dels diferents punts del desert i, mitjançant un petit kit d'anàlisis, que es pot llegir inclús amb el telèfon mòbil, va analitzar si hi havia microorganismes i en quina quantitat en diferents punts. Aquest projecte ha estat molt bé perquè se la va endur a Catalunya i l'ha estat provant a diferents escoles catalanes, en les que hem fabricat un kit i amb sorra marciana, perquè ens la vam endur d'allà, una miqueta de sorra, tampoc cal que aquí va ser d'un altre tram, ara aquí ens vindrà al darrere, però, bueno, vam agafar una mica de sorra marciana i això s'ha pogut potenciar a les escoles i, bueno, hi ha hagut, crec que hi ha més de 150 alumnes catalans que han pogut provar com és això d'analitzar si hi ha vida o no hi ha vida a la sorra de Mart.
Uh-huh. I a més també vau fer experiments amb altres mateixes, que era com afecta de forma diferent al cos femení amb una superfície com pot ser a Mart, no? La menstruació, l'alimentació, l'activitat física, afecta de forma diferent al cos femení que al cos masculí?
És una bona pregunta i encara no està, no està gaire contestada. Aquesta recerca que la va portar a terme la Carla Conejo, que és biòloga, també volia reivindicar aquest fet, no? Això també va passar una mica en medicina i, de fet, encara passa, que és que una cosa molt coneguda, no? Els infarts de miocardi. Els infarts masculins normalment són un dolor al pit i un dolor al braç. I vam trigar molts anys a saber que potser les dones ho tenien un dolor a la panxa, no? I moltes dones van morir d'infart perquè no tenien els mateixos símptomes que la vessant masculina. Això amb tripulació també passa. Hi ha molt pocs estudis de com evoluciona el cos o com funciona una tripulació purament femenina, perquè no n'hi ha hagut gaires, no?, que siguin així, i tampoc hi ha hagut gaires anàlisis. Nosaltres el que vam fer, bueno, en aquest cas la Carla, va ser monitoritzar el nostre son a partir del rellotge de Google. Google ens va, a més, ens va regalar els rellotges per poder facilitar aquest estudi. I el que vam poder veure era com evolucionava l'eficiència del nostre son a mesura que anava avançant la missió. Vam poder veure que al principi dormíem amb un son menys profund, no? I molt poques hores, perquè evidentment era una mica estressant estar allà a la base i fer tota la feina. I a poc, a mesura que van avançar els dies, es va poder veure que el nostre son, aquelles poques hores que dormíem, eren més profundes, no? I per tant era molt més eficient la manera de dormir. Això s'ha publicat en un article científic i bé, doncs esperem que puguem doncs, anar facilitant més dades a mesura que anem a fer missions. Clar, 15 dies. Vam fer un estudi de la menstruació, però clar, 15 dies va ser molt curt i per tant doncs, seria desitjable que més endavant féssim un estudi d'un mes o un parell de mesos, a veure com... Perquè bueno, crec que era l'Hospital Clínic que estava molt interessat també en seguir aquestes dades.
El mes de febrer ja ha tingut lloc la segona missió d'Hipàtia. Heu parlat amb les astronautes d'aquesta segona missió? Els heu donat consells o la seguiu de com els hi van anar aquests 15 dies també al desert de Utah?
Sí, de fet, totes formem part de l'associació Hipàtia, que és una associació que ens hem conformat des de fa un parell d'anys per poder vehicular tot el que és el tema divulgatiu, no? d'aquest projecte, que al final és l'objectiu últim, és la divulgació de la ciència i la inspiració, no? de les noves generacions en fer recerca encara de l'espai. I, per tant, estem en contacte. El que passa que fa molt poc que van arribar i totes s'han reincorporat a les seves feines habituals, no? I hem pogut doncs, intercanviar molt poca informació. Però bueno, van realment, amb l'experiència que havíem tingut nosaltres a la primera estada, vam poder-los donar moltes, diguem, molts consells, no? De com... del temps, sobretot del temps que tindrien disponible, perquè sembla mentida, però 24 hores allà passen molt de pressa i han fet projectes impressionants. Han muntat un reflector, van muntar una creu al mig del desert que pogués ser captada per un satèl·lit el dia del... Justament els va coincidir allà... l'11F, no? Em sembla que va ser. I bueno, han pogut fer coses molt, molt interessants. Encara estan preparant el material per poder-ho divulgar, perquè bueno, és que és molt recent la seva arribada.
I esperem que hi hagi una tercera missió, una tercera missió d'Hipàtia. Què li diries a una científica, a una dona de ciència, a una enginyera que hi vulgui anar, a qui vulgui participar en una tercera, en una quarta o una cinquena missió d'Hipàtia?
En primer lloc, sí, volem fer una tercera missió. Idealment en voldríem fer una cada 2 anys i arribar a la missió 50. I una cosa que vull dir i que m'agrada explicar quan parlo de la missió Hipàtia és que si algú està interessat en l'exploració espacial, s'hi pot aproximar, o una dona, en aquest cas, no? una dona científica, s'hi pot aproximar des de moltes vessants, perquè aquesta exploració, diguem, o aquest viatge a Mart, no només requereix de disciplines purament científiques, no? com la biologia, la química, la física, les matemàtiques, o de l'enginyeria, no? qualsevol enginyeria, ja sigui informàtica, mecànica, electrònica, etc. Sinó també requereix d'expertes en medicina, en psicologia, perquè preparar una missió d'aquest tipus i atrevessar no, la barrera psicològica d'estar aïllades... Bueno, el viatge a Mart són 6 mesos, més el que hagis d'estar allà i que hagis de tornar, sent la persona, o sigui, humana que hagi estat més lluny no, de la Terra, de la història. Per tant, el factor psicològic és molt important. I fins i tot diria que filosòfic, no? perquè si anem a Mart, nosaltres serem una espècie invasora. I això té unes conseqüències filosòfiques molt importants. No? Per tant, una tercera missió Hipàtia també podria albergar una noia o una dona experta en algun d'aquests temes. Hi ha altres temes com la nutrició, per exemple, tot és deshidratat, la nutrició és molt important, el desgast calòric és important en una estació com aquestes. Algú d'agricultura, perquè el cultiu, no? com dèiem abans, el cultiu per anar i tornar de mar, doncs mantenir-nos menjant, si pot ser, vegetals o no, i aquest tipus de... O, per exemple, peixos, com la Laia, també va portar la biòloga del grup, que és experta en el cultiu de peixos zebra per estudis, no? per científics, doncs va participar en un projecte que es deia NUA, en el que ja començaven a dimensionar quin seria la producció de peix d'aquest tipus de petit format per poder alimentar de proteïnes, no? una tripulació. És a dir, jo diria qualsevol dona interessada en el projecte Hipàtia, que quan s'obre la tercera convocatòria ens escrigui i s'hi presenti, perquè ja diguem que aquest projecte es pot atacar des de moltíssimes vessants.
Jo vaig veure la pel·li aquesta de Martian, el marcià, amb el Clar, el problema és tornar. Arribarem, o sigui, anar s'anirà tard o d'hora. Però tornar, creus que estem molt lluny de que es pugui tornar des de Mart? A la Terra?
No, no. De fet, anar i tornar a Mart és un tema resolt. El tema més problemàtic per l'hora d'anar a Mart és l'alta radiació que rebria un humà en cas de fer aquest viatge i de quedar-se allà, no? Perquè hi ha tot el tema de la radiació còsmica. A Mart, evidentment, no hi ha atmosfera i, per tant, no estem protegits de la radiació ultraviolada ni de la radiació espacial, la radiació solar. I anar-hi és una qüestió d'energia. Anar a Mart implica tenir l'oxigen necessari per respirar, l'aigua necessària per beure, l'escalfor necessària perquè no et congelis i l'energia necessària per donar-te aliment, no? A part d'això, has d'aterrar i has de tornar a enlairar-te per tornar cap a la Terra. Seria més o menys complicat perquè la gravetat marciana és un terç de la terrestre, per tant, enlairar un coet a Mart és menys que enlairar un coet a la Terra. I jo diria que avui en dia tot això és factible. És una qüestió de diners, perquè cada quilogram que s'eleva a l'espai val molts diners. I un tema de saber-nos protegir, no? I tornar vius de la missió, no? Però diguem que a nivell tecnològic estaria bastant a prop. Cal que, evidentment, ja sabem que el senyor Elon té molt d'interès, no?, particular, però bueno, si això fos el proper objectiu a nivell humà, es podria aconseguir. Passa que cal, doncs realment és una gran inversió i cal que estiguem, doncs, motivats per fer-ho, no?
Espero que sigui una catalana.
No seré jo, ja t'ho dic ara.
Però el senyor Elon Musk, oblidem-nos d'aquest senyor i que sigui una catalana la que tiri endavant. Neus Sabater, científica, membre de la missió Hipàtia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al carrer Major. Una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Bona tarda.
Carrer Major és proximitat.
Continuem aquí al carrer Major i anem amb la furgoneta. Avui una furgoneta d'un festival que començarà a rodar aquest proper divendres. El Superfolk. Se n'en recorden vostès de la Superpop? Ai, la Superpop. La revista aquella on deien Jason Donovan sale con Kylie Minogue. Pues ara tenim el Superfolk. Una sèrie de concerts, una sèrie d'actuacions per tot el territori, de la qual ens farà 5 cèntims l'home de la furgoneta, el nostre company Adrià Duc. Saludem-lo. Adrià, bona tarda.
Molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Toni, benvingut a parlar de música. Estem aquí, ho veieu aquí al darrere, estem a la sala Lo Submarino de Reus. I hem vingut a parlar de música, concretament d'un festival, d'un cicle que celebra des d'aquest cap de setmana, des del 14 de març fins al 26 d'abril. Tenim aquí el seu director, Albert Salvat. Bona tarda.
Bona tarda.
Perdona, ho he dit. El festival, el Superfolk Festival, perdona, he dit el nom. Doncs explica'ns una mica, Albert, en què consisteix aquest festival, que bueno, és la primera edició aquest any. Qui podrem escoltar? Com ha sorgit?
Bé, és la primera edició. Espero que continuem a veure aquest, a veure si hi haurà bastanta afluència. De moment, doncs, els números estan sortint bastant bé. I comencem aquest divendres amb Pep Jimeno el Botifarra, que es farà aquí el concert a la sala, el Submarino, i tot seguit l'endemà farem com el concert de presentació, que hauria de ser el dia 14, però bueno, que serà el com si fos l'inaugural, que és el de l'Ide Sants a la plaça de la Patacada d'aquí de Reus. Llavors continuarem, doncs, això amb la Dala, el Senyor Oca, el Ludwig Band, Pony Pissador, Trèvol, i després a Mairú amb els Fanyarrai, que també estrenen el seu espectacle 10 aniversari al Morell.
festival, això que celebrarà en la gran majoria aquí, en aquesta sala que estem ara mateix, lo Submarino de Reus, però també en altres espais i en altres localitats, el Morell, la Selva del Camp.
Sí, sí, Morell, Selva del Camp i Reus. Ja estem parlant de cara a l'any que ve també d'ampliar una miqueta més el radi, llavors ja hem parlat amb diversos ajuntaments que també estan doncs, interessats en participar a la segona edició, si es fa, que jo evidentment espero que sí, i ja està, i continuar endavant i que sigui un festival de referència dins del circuit folk, que, bueno, que aquí al Camp de Tarragona doncs, era una carència que hi havia, però ara ja l'hem cobert, ja que sí que cada província té diversos festivals, diversos cicles, però aquí encara no hi havia cap.
Molt bé, precisament això, com neix aquest festival, precisament això de la idea aquesta d'una mica cobrir aquesta mancança que teníem al territori o com neix la idea de crear aquest festival?
Doncs sorgeix sobretot de que, bueno, també que dins del Submarino som també cases de la música i cada casa de la música té el seu festival, no? Amb el seu estil propi, doncs tenim Salamandra, que té el Let's Festival, cases de la música de Girona doncs, tenen el Black Music Festival, el Clap té el Músiques Tranquil·les, quan hi havia l'Estroika hi havia el Vibrafest, doncs nosaltres veient que cadascú doncs, un era més músiques negres, soul, funk, l'altre era més indie, l'altre era més música doncs, reivindicativa, doncs nosaltres hem decidit doncs, tirar cap a la vessant més folk, que era una de les carències que hi ha en general també en tot Catalunya, però bueno.
No sé, a l'hora d'organitzar aquest festival i a l'hora de fer el cartell, aquest cartell que mencionaves abans, com el contacte amb els grups, com ha estat, ja que és la primera edició, que potser no... Com ha sigut aquest contacte i si ha sigut fàcil o no?
Sí, ha estat bastant fàcil, molt fluid. A més, doncs s'han posat totes les facilitats del món, ja has de conèixer doncs, que dins del circuit folk doncs, és bastant col·laboratiu en general i ho han facilitat tot bastant, és a dir, sense cap tipus de problemes, tot molt fàcil i amb moltes ganes i ja rebem moltes propostes de cara a l'any que ve, estem mirant també bandes internacionals i doncs, fer créixer una miqueta més el projecte, intentar que no sigui mainstream, sinó que continuï tenint aquest tipus de música d'arrel i que sigui doncs, més de la vessant més cultural i que no sigui doncs, això, que es faci molt més comercial.
Això, sense voler entrar en lo mainstream, com comentaves, però amb idea de continuar, de fet, ja comentes, ni s'ha celebrat encara la primera edició i ja esteu pensant en la segona, o sigui, idea de continuïtat.
Exacte, sí, ara veient doncs, això, doncs, que també estan sortint els números d'assistència, és a dir, estem pensant d'aquí doncs, unes 1.400 entre tots els concerts i ja estem més de la meitat, és a dir, ja cobrim els números, com si diguéssim, de la previsió que teníem, que això ja també és algo positiu, és a dir, veient que també doncs, que hi ha un públic que té aquestes inquietuds de poder veure concerts de folk, i és que tampoc no és només el folk en si, és música d'arrel doncs, jamaicana, música d'arrel doncs, tenim de cultura valenciana, de música basca, és a dir, és un folk més globalitzat, no? No ens centrem només en la música d'arrel tradicional, el que coneixen com a la música folk, sinó és la música folklòrica de cada part del món i és el que volem donar a conèixer al cap i a la fi, en general, doncs, més endavant.
Quin tipus de públic esperem? Gent d'aquí del territori, entenc, no sé si...
Molt de públic folky. No, gent del territori, de diversos pobles, de ciutats, és a dir, suposo que també vindrà gent de fora, però bé, en general, doncs, públic que serà bastant d'aquí del Camp de Tarragona.
Molt bé, ja per anar acabant, Albert, comentaves que hi ha el número d'assistència que esteu bé, en quant a nivell d'assistència, on podem comprar les entrades, si encara hi ha, entenc que sí...
Sí, queden poquetes, però podeu trobar a www.superfolk.cat, i allí tindreu tots els esdeveniments que fem i és molt senzill. Allí entreu el concert que voleu veure i ja està.
Entrades individuals per cada concert, eh? No...
De moment, sí, aquesta era la idea d'aquest any. Ja mirarem si fem algun lot, algun pack de cara l'any que ve, però bueno, com que la idea també és que sigui un cicle, que sigui en diversos dies i que no es concentra tot en un dia, doncs de moment continuarem amb aquest tipus de venda d'entrada.
Molt bé, doncs ara ja sí, per tancat, deixo una mica aquí l'espai per a que facis una crida a aquells que encara no hagin comprat les entrades, que per què han de venir aquí participar en aquest festival i per què s'ho passaran bé.
Bé, jo insistiria doncs, perquè podreu veure música en viu, no? Que veiem com està canviant tota la música, doncs que ara es veuran instruments, cosa que els grups que estan sortint ara doncs, no n'hi han, i és bastant interessant, no? És com si tornéssim al segle XIX, segle XX, a veure, doncs, grups de música en directe i en viu. Aquesta seria una. I després, evidentment, doncs, perquè hi ha una variació d'espectacles molt bona i qualitat musical excel·lent i que segur que és tot, bueno, a part que serà tot molt ballable, molt festiu. I res, si voleu passar una molt bona estona, doncs jo us ho recomano al 100% poder vindre a qualsevol dels concerts que farem.
Se m'havia oblidat, t'havia dit que era l'última, però no. De tots aquests concerts que heu planificat, si només puc vindre un, només un. Jo sóc un noi molt ocupat. Quin em recomanes si et poso una mica en el compromís?
Uf, no ho sé, perquè és que com són tots tan variats, tens des de Dala i el senyor Oca, que serà molt més per xavals joves com tu, i llavors per gent de la meva quinta doncs tens doncs, el Pep Jiménez, el Botifarra, tens, Ludwig Band també és un grup que agrada molt, senyor, és que no sé, sí, clar, això ja va a gustos.
No es mulla, el director, no es mulla, no es mulla. Doncs això és tot, moltes gràcies, Albert.
Moltes gràcies per venir i bé, ens veiem d'aquí poquet, d'aquí uns dies.
Molt bé, i a vosaltres ja sabeu, Super Folk Festival del 14 de març al 26 d'abril. Apunteu-vos, veniu, gaudiu-vos, gaudiu, que segur que passareu una bona estona. Moltes gràcies, ens veiem a la propera furgo. Adéu.
Adéu, adéu, molt ben acompanyat del Tito, el DJ Ojete, el director d'aquest Super Folk Festival que arriba aquí al nostre territori. Seguim a Carrer Major.
El valor del Camp de Tarragona, Carrer Major.
Cuaderno de bitácora del Calipso, cuarto día de navegación del comandante Custó con toda su tripulación buscando pescado por todos lados. Su cocinero, que es de Utrera, nos habla de su cocina.
No me importa que sea fuego o vitrocerámica.
Li agrada molt al Sergi Uller. Sergi Uller, de Cuina Nòmada, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Experto en cocina marítima, sí. Sopa de caldo, nor. Sopa de sobres, nor. Com estàs, Sergi?
Molt bé, Toni, molt bé. Content d'estar aquí un altre dia.
Avui de cocina marítima no ens vindrà a parlar el Sergi, ni de sopa de sobres, nor, tampoc. Ens va parlar d'un producte de temporada que amb ell li torna boig i que a mi no m'acaba de fer...
No? Oh. Jo estic enamorat de la carxofa. Avui parlarem de la carxofa.
De la carxofa, Sergi Uller. Per què la carxofa?
Bueno, ara la carxofa és una flor. T'estàs menjant una flor abans de que surti, diguéssim. Necessita molta paciència la carxofa. N'estic segur que hi ha molta gent que li agrada, però que no en compra perquè sap que es desperdicia molta quantitat.
Clar, quan comenceu a tallar, talleu pel darrere i pel davant i dius, sí, que no queda res.
I només has d'arribar al cor i allí el cor, allí està la màgia, però la màgia ve de tota la feina que hi ha darrere d'elaborar una carxofa.
Carxofa, quins són els tips per comprar-la? Quins són els tips per cuinar-la? Quins són els tips per gaudir-la, Sergi?
Primer, la carxofa és molt saludable. Uh-huh. O sigui, té efecte antiinflamatori, té antioxidants, efecte diurètic, o sigui, és molt saludable. Després, per comprar-la, ara volia parlar del carxofa també perquè ara està a un dels moments més bons de la temporada. La carxofa ha d'estar tancada, o sigui, quan tu la mires des de dalt, diguéssim, l'ullet ha d'estar tancat, i quan tu la toques ha d'estar com a dura. Com més dura està, més vol dir que el centre, el cor, uh-huh, estarà ben format, diguéssim, perquè després comencen a sortir els pèls, que és la flor en si, que és l'ile, uh-huh, i com més pèls ja es va estovant, diguéssim, la carxofa.
D'acord.
I això ha de ser ben dureta. Després, seguirem amb les tips per com pelar-la, que és la clau de la carxofa. El primer tip és paciència.
Paciència, paciència. Aquest és el primer tip.
Però al final val la pena. Sempre diuen que s'oxida, que s'ha de deixar amb aigua i llimona.
Aigua i llimona, sí.
Això és veritat, però és quasi igual d'important que el gabinet talli, perquè totes les coses que s'oxiden... Si tu fas, per exemple, amb un gabinet de serra, s'oxida el segon. Uh-huh. Si tu fas amb un bon gabinet que talli, tarda més. I jo ho he comprovat amb moltes coses que s'oxiden i el gabinet és molt important que talli i després ho tirarem amb aigua i llimona. Uh-huh. Per pelar-la en si, doncs, agafarem les fulles i les anem traient. Ja, aquesta és la més fàcil. Jo ho faig tot amb gabinet, però... A casa suposo que serà més fàcil primer treure les fulles de fora fins a arribar al color verd clar, quasi blanc, així, i després amb el gabinet, amb la puntilla, repelar tot lo de fora, perquè allò és molt fibrós i amarga la carxofa. Uh-huh. Un cop ho tenim així, hem de treure els pèls que aquests que hem dit que era la flor en si, si n'hi ha, es treuen perquè, bueno, no tenen bon gust i el tacte després queda com a filós i s'han de treure. Un cop ho tenim així, ja la fiquem amb l'aigua i a partir d'allí ara explicarem les diferents elaboracions que podem fer amb la carxofa.
Hem de tenir paciència perquè, com ha dit el Sergi, es llença molt de material, en teoria, però bueno, allò no es pot cuinar, no es pot fer res.
Jo he fet bastantes proves i queda molt amarg, o sigui, que no és que ho llancis, és com, no ho sé, com que tires fulles, diguéssim. És una part que no s'aprofita.
Que no s'aprofita, però
no,
clar.
Que no es pot aprofitar.
Quan l'agafes així, dius tu, ostres, sí. Comences a treure fulles. Després el tall pel davant, el tall pel darrere i vigilant, pues, però bueno.
Hi ha molta gent que tira el tronc, això sí, el tronc.
Sí.
Sabeu, és com un canaló, no? Hi ha la part central, que és blanca, i la part exterior, que és més verda i fibrosa. Aquella part blanca del mig, aquella està molt boníssima, es pot fer una crema, o sigui, els troncs sí que es poden aprofitar.
D'acord.
Però també és més feina.
També és
més feina. Però jo els troncs no el tiro perquè té molt de sabor, el tronc en si, la part central.
Bueno, ja les tenim pelades, ja les tenim en aigua. Què hem de fer, Sergi, amb les carxofes?
Mira,
què podem fer?
Un munt de coses. Després hi havia una altra cosa, bullides.
Sí.
Les diferents coccions, diguéssim. De bullir, mira, 30 minuts amb aigua amb sal que bulli i allí bullint 30 minutets. Com sabeu quan està... La gràcia de la carxofa és que quedi al dente, també, com jo sempre dic de totes les verdures, i el punt està com amb les patates, quan tu claves un palillo i el treus i surt bé, i surt net, i no es queda la carxofa enganxada, diguéssim. Aquest seria el punt. Un altre tip, després, el tema de pelar-les, se poden bullir senceres i es poden fer el forn senceres, també. Estarà més temps, són uns 40 minuts, més o menys, amb aigua, però després amb les mans mateix la podríem pelar, aquesta.
És
una altra tècnica, diguéssim. Després, ara, la mixta, que és la que fem a casa meva, a ma mare li agrada molt les carxofes, també, i és el que fem sempre, és ficar les carxofes amb un dit d'aigua.
Sí.
I es couen uns 15-20 minuts amb aquest ditet d'aigua com el vapor, i després hi ha oli, si vols una fulla de llorer, una mica d'all per aromatitzar, i després quan s'ha begut l'aigua li dones l'últim toc amb l'oli que queda, que queden semifregides. I aquest és com a casa meva s'ha fet més. Després, boníssimes, fregides... Es pot bullir sencera i després un cop la tens bullida l'obres en forma de flor i la fregeixes. Aquesta queda molt bonica, queda com en forma de flor i és molt utilitzada als restaurants.
Amb oli, abundant d'oli calent i ja
sí,
està.
Sí, que té molta presència. I si no, es fan xips de
carxofa. Sí, les xips de carxofa, aquesta, sí. Això sí que m'agrada, sí. Els xips de carxofa sí que m'agraden.
Però imagina't d'un cor de carxofa, jo no he fet, als restaurants, i tipo surten... cinc o sis de cada corda. O sigui, per fer una bossa, imagina't quant de rato estàs. Però fregida és al·lucinant. Sempre fregida, ha d'anar bé de sal la carxofa.
Molt bé.
Després, un altre típic de casa meva, quan hi ha l'hivern, ara amb el foc a terra sempre engegat, a la brasa.
També.
Aquí venen la graella, una graella que és especial per carxofes.
Ah,
no sé si... aquí a la selva moltes cases n'hi ha i les ferreteries en venen. Té forma de carxofa la graella.
La graella per ficar-la al foc o per ficar-la a la llar de foc o a la parrilla quan si en tens alguna. Sí. No ho sabia.
Pues sí. I la tip de fer-la a la brasa és donar-li un bon cop. O sigui, l'has de girar, l'has d'agafar pel tronc, li fots un parell de cops i després hi fiques oli i sal, o pebre, o inclús un any.
Pel centre, quan li dones el cop, que queda així com...
S'obrirà.
S'obrirà una mica, i li fots un rajolinet d'oli i una mica de sal.
I això, quan vaig viure a Sicília, hi havia moltes verdoleries al carrer. I quasi totes les verdoleries tenien una mini barbacoa i feien una mica d'escalivada i així. En temporada de carxofes sempre venien carxofes a la graella. I ells hi ficaven julivert i all dins.
Molt bé. Més tips de cuina de les carxofes.
Vinga. Després hi ha confitades,
que
seria amb oli i molt a poc, i tardaria uns 20 minuts o així. I després, ara, alguna tip per fer algun plat que he portat per fer la carxofa, diguéssim.
Un platet, vinga.
Un plat. Bueno, a les paelles. Jo estic tots aquests mesos fent la paella, que ho pots fer abans de tirar el caldo i l'arròs, la sofregeixes 15-20 minuts, que estigui ja a punt, i després pensar que li queden 15 minuts amb el caldo. Li don un sabor i un color molt bo a les paelles. Després les podem fer farcides, que es bullen senceres, perquè no perdin la forma, se poden buidar amb allò de fer boles dels melons, se poden buidar per treure els pèls i perquè hi hagi més lloc per el relleno, diguéssim. I portat un relleno de brandada de bacallà amb all i oli per damunt i gratinades al forn, de botifarra i negre i gambes, xampinyons i pernil. El pernil va molt bé amb la carxofa, hi ha molts plats tradicionals, i de pernil sol. Fantàstic. Això es podrien. Després va molt bé per les cassoles, de mandonguilles, fricandó, sempre que fem una cassola i estem en temporada carxofa també l'utilitzem molt. I ja tindríem. I després la Fryer Air, que ara tenim l'altra.
La Fryer Air. Aquests forns també es poden preparar al forn? Aquestes?
També. Aquest, igual que la fregida, seria tallada làmines, sí. I amb la Fryer Air uns 12 minuts a 180 graus, i tenim unes xips de carxofa també.
Alça, noi.
Molt bones.
I recordin que Cambrils estan en plenes jornades de la Galera de la Carxofa, i estan allà preparant-te unes galerades espectaculars, uns arrossos amb carxofa com a protagonista. Sergi Uller, com sempre, gràcies per tots aquests tips de cuina que ens has portat aquí al carrer Major. Fins aquí 15 dies, una abraçada molt gran.
Molt bé, una abraçada.
Que vagi
fins
bé.
Aviat.
Gràcies, Sergi. Adéu. Ai, que m'emociono! Ai, que m'emociono! Ai, quan sonava això a l'estadi, visca el Reus, visca el Reus Deportiu! Ai, per què em toques la fibra sensible, David Fernández? Per què ho fas, això? Ai, des de la nova ràdio de Reus, home, ha guanyat el Reus, que celebracions! David, bona tarda!
Hola, Toni, molt bona tarda. Ja veus que avui ens han permès una llicència, i és que aquest cap de setmana el Reus Deportiu d'hoquei s'ha proclamat vencedor de la Copa del Rei després de 19 anys sense aconseguir-ho. I avui hem volgut recordar la vinculació entre el club reusenc i músics del territori. Concretament, aquesta cançó que estem escoltant va ser una cançó que va composar en Joan Masdeu al costat del músic que també va formar part de Whiskins, Àngel Santiago, per tal de celebrar el centenari del club reusenc. Una cançó que s'ha fet un fart de sonar tant al pavelló del Reus Deportiu com al camp del Reus de futbol quan existia, i que, bé, davant la manca d'un himne més o menys oficial del Reus, doncs aquest himne va ser una cançó que es van fer seva tots els aficionats reusencs i també els diversos equips roig i negres. En Joan Masdeu, per tant, ha estat vinculat al club reusenc amb aquesta cançó que, com diem, es va fer pel centenari, i és la cançó que avui hem escollit per primera hora. Avui, per cert, que el Reus Deportiu farem un apunt extra musical, oferirà aquesta Copa de la Ciutat a partir de les 5 de la tarda a la plaça del Prim i a partir de les 6 des del balcó de l'Ajuntament de Reus a la plaça del Mercadal. Val a dir també que a segona hora escoltarem una altra cançó. En aquest cas no sabem l'autor o els autors, però és la cançó que es va composar per tal de commemorar que el Reus Deportiu d'hoquei es va proclamar campió del món de clubs l'any 2008. Per tant, avui ja ho veieu, com no podia ser d'una altra manera, la banda sonora del carrer Major té tints roig i negres. Adéu-siau.